Pessics de Llengua. Un programa amè i divertit per aprendre i descobrir el català. Amb Teresa Rull.
Una setmana més ens adrecem a tots vosaltres en aquest espai radiofònic que pretén ajudar-vos una miqueta a millorar l'ús del català. Esperem, com cada setmana, que ens seguiu escoltant, que us sigui profitós i que trobeu interessants els continguts sobre llengua catalana que hi anirem explicant. Avui ens acostarem al món del vi, aprofitant que aquest cap de setmana se celebra a Valls el certamen Músic Valls Badevins. Avui tindrem en compte paraules d'ús molt habitual, però que són incorrectes en català. Però què ens passa? Que els usuaris persistim a utilitzar-les i deixem per a l'oblit altres formes vives més genuïnes i més nostrades. Un d'aquests mots, el primer que convé comentar perquè el diem força sovint d'una manera incorrecta, és cata de vi. En la llengua escrita ja no s'acostuma a veure la paraula cata, però en la llengua oral encara s'usa molt per referir-se a tast. És a dir, no hem de dir cate ni cates, sinó tast o tastos de vi. Us poso una frase, perquè sempre dic, ja sé que sóc molt insistent, que amb un exemple tot es veu molt més clar. M'he inscrit a un curs de tast o de tastos de vins seria una frase correcta en català, i no pas m'he inscrit a un curs de cates de vins. Un altre cas d'aquests que costa de canviar és el de la paraula bodega. Cal que això s'expliqui bé, però perquè el diccionari sí que té una entrada per a bodega, però amb el significat de magatzem d'un vaixell per guardar-hi càrregues, però no líquids precisament, i no es refereix al lloc on es fa el vi o on es desa. Aquest lloc, en català, és el celler, ja sigui gran o petit, particular o cooperatiu, etc. A més, la persona que té cura del celler és el cellerer. Posem-hi un exemple. En les jornades gastronòmiques també hi participen cellers de la demarcació i no pas bodegues de la demarcació. Si volem veure on s'elabora el vi i on es guarda, haurem d'anar a un celler i no pas a una bodega. Tirem una mica més endavant en el procés i de la terra passem al celler. L'expressió en bota és correcta en català? Què volem dir quan la fem servir? Aquesta expressió, en bota, és correcta i vol dir que l'envelliment d'un vi té lloc dins d'una bota. Aquesta bota ara ja no porta l'accent diacrític que s'usava fins fa un parell d'anys per distingir-ne el significat d'un altre mot escrit igual. En aquest cas, l'altre mot es refereix a la bota del calçat. Si ho teniu present, amb els canvis que l'Institut d'Estudis Catalans va fer en la nova gramàtica de l'any 2016, va decidir eliminar la majoria d'accents diacrítics i només en va deixar 15. Precisament, l'accent de la paraula bota és un dels que va desaparèixer. I quines varietats de raïm arriben al celler? N'hi ha moltes, però us en faig només una petita enumeració. Tenim el merlot, el macabeu, el moscatell, el picapoll, que té la varietat blanca i negra, el cabernet sauvignon, que ho escriurem afrancesat, és a dir, S-A-U-G-V-I-N-O-N, el xarel·lo, que l'escrivim a mela geminada, el carinyena, tot i que també podem dir la carinyena, o carinyena o carinyana, com es diuen segons quines zones del domini lingüístic. També s'opta per la paraula samsó, per recollir carinyena i samsó com a denominacions sinònimes, malgrat que algunes fonts ens diuen que podrien ser varietats no del tot idèntiques, deixant de banda també els aspectes extralingüístics sobre les zones vitivinícoles. També tenim la varietat chardonnay, que ho escriurem amb CH, amb dues enes i amb Y final. Parellada. Ull de llebre, alerta amb l'ull de llebre, perquè és el que en castellà diem tempranillo. El pinot noir, el somoll, el trepat, el garnatxa blanque o negre, etc. Ja us he dit que jo només us n'he comentat uns quants, però de varietats de raïm en trobaríem moltíssimes. I quan ja tenim el producte embotellat, què podem trobar en una bona taula? Primer de tot, cal que hi hagi un bon maridatge, paraula recollida pel Termcat, que defineix la relació harmònica entre un vi i el menjar que l'acompanya o amb què se serveix. L'objectiu del maridatge és assolir una fusió d'aromes, gustos i fins i tot colors que delecti els sentits. Per aconseguir-ho, haurem de posar-hi una botella o ampolla de vi, totes dues paraules són correctes en català, i un llevataps, un destapador o, si ho preferiu perquè us agrada més, un tirabuixó per obrir-la. Segons el tipus de vi que voldrem tastar, també tindrem un decantador, que és el recipient que es fa servir per decantar el vi, que ajudarà a treure les impureses abans de servir-lo. I, evidentment, una copa. En una ampolla o en una botella, ja us he dit que podem dir-ho de totes dues maneres, hi ha la contraetiqueta, paraula que escriurem tota unida, tota junta, en què es dona informació addicional sobre el vi, com ara, per exemple, el procés de copatge o la nota de tast i l'aval del Consell Regulador de la Denominació d'Origen. Ja que surt la paraula denominació d'origen, faig un parèntesis, però permeteu-me que us faci un comentari sobre les sigles. Les sigles, en general, i en aquest cas per referir-nos a denominació d'origen, que escriurem D majúscula O majúscula, no porten punts i s'escriuen sempre en majúscula. A més, cal evitar la duplicació de lletres com a marca de plural. No obstant això, es conserva la duplicació de lletres en alguns casos ja consolidats pel seu ús, com és Comissions Obreres, que escriurem CCOO, o Països Catalans, que escrivim PPCC. Per fer el plural de DO o de qualsevol altre sigle, tenim dues formes igualment correctes, mantenint la sigla invariable o afegint una S al final. Per exemple, si jo vull dir les DO, o sigui les denominacions d'origen, per fer el plural faré les DO, totes dues lletres en majúscula, o bé les DO i al costat hi afegiré una S en minúscula. Si jo vull escriure els centres d'atenció primària amb l'ajuda d'una sigla, faré els CAP, C-A-P, o bé els CAPS, C-A-P majúscula, i al final d'aquesta sigla hi afegiré la S en minúscula. I acabo, perquè m'estic allargant una mica massa. Cal saber que la forma prefixada eno i vini, la primera provinent del grec i la segona de llatí, signifiquen vi. I d'aquí formem mots com enologia, enoturisme, que és el turisme que té com a principal objectiu conèixer la cultura vinícola d'un lloc determinat. O també podem formar paraules com vinificació, vinoteca, etc. També hem de saber que el prefix viti significa vinya i d'aquí formem paraules com viticultor o vitivinícola. Doncs bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat i que hàgiu après alguna cosa nova i més tenint en compte que aquesta setmana tots podem passejar-nos pel certamen Músic Valls Badavins divendres, dissabte i diumenge. Molt bona setmana a tothom.
Pessics de Llengua, un programa amè i divertit per aprendre i descobrir el català. Amb Teresa Rull.